Notícies Vespre. Pere Gallifa.
Els nens i nenes tindran una nova cita a aquesta festa major, el pregó. Joventut de la Faràndula seran els encarregats d'inaugurar la celebració i volen que els infants hi tinguin un paper important. També hem sortit a preguntar als sabadellencs què esperen de la programació prevista per aquest any. Tot seguit els escoltarem. I dels petits passem als més grans perquè els majors de 60 anys podran tornar a viatjar amb l'Ajuntament aquesta tardor i també la primavera de l'any vinent. El consistori ha tornat a activar els viatges per a la gent gran que tindran diferents destinacions i durades d'entre 4 i 7 dies. La majoria estan bonificats en funció de l'edat i també de les circumstàncies personals. La investigadora sabadellenca Natàlia Sánchez ha estat premiada amb 15.000 euros per una recerca sobre la relació entre certes proteïnes i les malalties neurodegeneratives. El reconeixement està adreçat a dones científiques de menys de 40 anys amb càrrecs de responsabilitat. Tot seguit parlarem també amb ella. I en esports, Aaron Rey no jugarà més amb el Sabadell, tot i que tornarà a la nova Creu Alta. L'extrem segurament signarà pel Nàstic de Tarragona, equip que competeix també a la primera ref. Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet al control tècnic.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Comencem repassant l'estat del trànsit, on trobem retencions a l'AP7 a l'alçada de Barberà en sentit Girona arran d'un accident i també a la sortida per enllaçar amb la C58 també en aquesta localitat vallesana. Pel que fa a la situació a la C58, trobem les retencions habituals d'entrada a Barcelona entre Cerdanyola i el Nus de la Trinitat i també per sortir de la ciutat comtal, retencions a la Ronda de Dalt en sentit Besòs i a la Ronda Litoral en els dos sentits de la marxa.
El temps.
Avui les temperatures són exactament iguals que les d'ahir, 29 graus ara mateix a Sabadell. En Jordi Cruz ens explica què ens espera per a les pròximes hores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores ha de continuar l'ambient assolellat arreu de Catalunya, tot i que arribaran nuvolades per l'oest del país, que a partir de mitja tarda podrien deixar algun ruixat més aviat feble i aïllat a l'interior del terç oest. També de cara al vespre augmentarà la nuvolositat a punts del litoral. La temperatura avui una miqueta més baixa, però encara amb valors molt alts, per damunt dels 30 graus al litoral i per damunt dels 35 pràcticament a tot l'interior. Demà, en canvi, la temperatura serà una miqueta més baixa, ja no tindrem cap comarca en avís de situació meteorològica de perill per calor. Tot i això, continuarà la calor canicular. Això sí, de nou un ambient assolellat amb alguns núvols al matí a la costa que poden tornar de cara al vespre, també al litoral sud. I a la tarda creixeran nuvolades, alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, especialment cap al Pirineu per Pirineu més oriental, on podria caure algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada. Sembla que a partir de divendres tornarà la calor intensa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria amb el pregó de la Festa Major 2022 que estarà encarat als nens i nenes de Sabadell. Així, si més no, l'està pensant la Joventut de la Faràndula, que és l'encarregada de donar la benvinguda a la Festa Major a tots els sabadellencs. Tot plegat com a reconeixement al 75è aniversari dels farandulers i al lliurament de la Creu de Sant Jordi que han rebut fa just una setmana. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Joventut de la Faràndula ha rebut fa pocs dies l'encàrrec de donar la benvinguda a la Festa Major i l'entitat del carrer de la República encara està barrinant com fer-ho. Podríem veure el balcó de Sant Roc, el Lluquet o el Rovelló? Hi ha personatges com el préssec gegant, la Blancaneus o l'Aladí? La presidenta de Joventut de la Faràndula, Anna Vidal, no ha confirmat ni una cosa ni l'altra, però sí que ha explicat que serà un pregó pensat en els protagonistes de les propostes que es fan habitualment al Teatre de la Faràndula.
No, encara no puc dir res perquè tot és molt incipient encara. Però és això, que clar, nosaltres som una entitat que fem teatre infantil i juvenil i familiar. Per tant, entenem que el pregó també ha de ser pels nens i nenes. Però hi estem treballant, no et puc avançar res més perquè ho estem fent ara.
Ara, doncs, l'entitat ha de fer el procés de decidir exactament què explicar des del balcó de Sant Roc, però també qui dels prop de 300 socis que té Joventut de la Faràndula participa d'aquesta proposta. Tot plegat en un moment en què les emocions s'han anat encadenant en les propostes de l'entitat del Teatre Amateur Sabadellenc, especialment en les últimes setmanes.
Bueno, moltes emocions, en poc temps, ha sigut una temporada que hem tingut moltes emocions, moltes coses, i sí, clar, ostres, la setmana passada rebíem la Creu de Sant Jordi i aquesta ens demanen per ser pregoners.
Una cirereta del pastís que donarà força i carregarà piles a Joventut de la Faràndula per afrontar una temporada que ha de ser de ben segur molt especial per l'entitat amb tots els actes relacionats amb la celebració del 75è aniversari de Joventut de la Faràndula.
A banda del pregó d'aquesta entitat, la Festa Major constarà de prop de 300 activitats que són possibles gràcies a la participació d'una vuitantena d'entitats. A nivell musical, els caps de cartell són Miqui Núñez, Bet, Su, els Flashy Ice Cream i el concert d'Hotel Cochambre, que tancarà la festa dilluns a la nit. Les activitats infantils també guanyaran un pes especial i es concentraran a l'entorn de la Font de Can Rull, mentre que les propostes escèniques es podran gaudir a la plaça Federic Mompou davant del gimnàs municipal. I avui a Ràdio Sabadell ens hem preguntat com veuen aquesta programació i la Festa Major als sabadellencs. I això és el que ens han explicat.
Ahora hay ambiente, pero no es como el que había antes, más familiar. Se disfrutaba más que ahora.
Bueno, es que amb el tema del Covid tampoc no es podia fer gran cosa. Suposo que aquest any estarà bé.
La veritat és que no hi ha sigut gaires anys, no? Però jo, per lo que he anat sentint, diria que podria anar algo a la baixa.
Pues opino los artistas que me gustaría que el Ayuntamiento de Sabadell trajera artistas que hablaran castellano y que cantaran en castellano. No que ya llevamos varios años que todos los conciertos son en catalán.
L'activitat que més m'agrada és la que es fa a l'estruc del circ, encara que no sé si aquest any es farà on.
Abans era més tranquil·la, potser hi havia més control i tal. I ara és tot més d'una miqueta locado.
El que més m'agrada és quan fan les barraques.
M'agrada molt el Miqui, la Su, els Flashy Ice Cream i la resta. La veritat és que s'han superat. Però també m'agradaria que vinguessin altres artistes.
Activitats, home, vàries. Una mica d'esport, una mica de festa. En general, jo crec que té que haver una mica de tot.
Encara queda, però, un mes i mig per vestir la ciutat de Festa Major, que serà entre els dies 2 i 5 de setembre.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Més coses, el programa de vacances per gent gran torna 5 anys després i ho fa convertint-se en el Servei de Vacances Socioculturals de Sabadell. En total s'ofereixen 2.500 places destinades a persones de més de 60 anys. S'organitzaran diferents sortides d'entre 4 i 9 dies amb destins diversos i un sistema de bonificacions que acostin els viatgers a tots els viatges, volíem dir, a tots els ciutadans. La primera sortida es farà a finals del mes d'octubre. Mireia.
El cost dels viatges oscil·larà entre els 250 i els 895 euros amb unes sortides que duran entre 4 i 9 dies en funció dels destins. Ara bé, la intenció és que siguin accessibles per tothom i per això s'ha establert un sistema de barems per bonificar els ciutadans que estiguin en una situació més vulnerable amb unes bonificacions que poden arribar fins al 75% del cost. L'alcaldessa Marta Ferrés ha explicat que recuperar aquest programa era un deure del seu executiu.
Les vacances són un acte de justícia cap als avis i àvies després de tota una vida de servei en aquesta societat. Són una manera d'afavorir el lleure i la socialització. Ho hem parlat moltes vegades. Hi ha molta gent gran que no s'atreveix a viatjar i, en canvi, amb l'Ajuntament s'atreveix perquè sap que ho tenim controlat, que els guies estan triats, que els portem a llocs acompanyats i, per tant, que no és allò que va sol a viatjar. No?
A la presentació del programa que s'ha fet aquest matí al Saló del Teatre Principal hi han participat diferents entitats i col·lectius de gent gran. En aquest sentit, la presidenta de la Coordinadora de Casals de Gent Gran, Maria Rosa Mota, ha destacat que programes com aquest van en la línia d'afavorir un envelliment que sigui, sobretot, actiu.
El que proporciona tenir un envelliment actiu a les persones de 60 i més es tradueix en millores. Millores de salut, també ho ha dit l'alcaldessa, millora del capital social, millora de relacions amb els altres, millora d'estat físic i anímic i millora en l'estil de vida en general. És per això que avui celebrem i donem la benvinguda a les vacances socioculturals de 60 i més.
Les inscripcions per a aquestes vacances de gent gran es podran fer entre la segona quinzena de setembre i principis del mes d'octubre a diferents espais municipals i districtes per fer més fàcil la gestió per a les persones grans. En aquest sentit, l'adjudicació es farà en funció d'una puntuació que s'estableix en el reglament de vacances de gent gran i no es faran, per tant, per estricte ordre d'inscripció.
La pandèmia ha fet augmentar, d'altra banda, el nombre de persones usuàries del tercer sector a Sabadell. En relació al 2020, els usuaris han crescut un 4,6%. Així ho recull la memòria de la plataforma Vàlua, la plataforma que agrupa fins a 24 entitats del tercer sector de Sabadell. Però què més hi recull aquest informe? Ens ho explica l'Helena Molist.
Augmenta de forma clara el nombre de persones que han acudit a les entitats del tercer sector durant aquest 2021. Durant l'any passat, les 24 entitats que conformen la plataforma Vàlua han rebut fins a 56.486 usuaris i usuàries, el que suposa un 4,6% més que el 2020. Un any després de l'esclat de la pandèmia de la Covid, doncs, és quan s'han començat a veure les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia. Joan Madaula, copresident de la plataforma Vàlua, explica quins són els principals serveis que els usuaris necessiten quan arriben a les entitats.
Si és mental, tinc clar que sí, l'únic que tampoc no tinc xifres, ni, però sí que és un dels temes que és molt reconegut en aquest moment, que hi ha una necessitat de posar recursos en aquest aspecte. I jo em consta, per exemple, el tema d'emergència alimentària, que també s'ha donat el cas de, doncs, que ha hagut de treballar més en aquest sentit. I, evidentment, una que és endèmica, que és el tema residencial, no? Que també ara suposo que si hem acabat la moratòria dels desnonaments, doncs tornem a tenir un problema greu en aquest sentit.
On també s'han notat les conseqüències econòmiques d'aquesta pandèmia és a les mateixes entitats. Madaula afirma que moltes d'aquestes associacions han hagut de fer retallades en els seus socis, però que tot i això la feina ha acabat sortint.
Les entitats, algunes doncs, han hagut de fer ajustar plantilles i efectius per la situació també econòmica derivada de la pandèmia, però no hem deixat donar servei, per tant, amb menys persones hem continuat donant servei a més persones usuàries. Per tant, aquí s'ha de reconèixer l'esforç de tots els equips humans que hi ha de totes les entitats per poder afrontar això, no?
De cara al futur, el copresident de la plataforma afirma que la inflació econòmica no ajudarà a millorar les dades.
La situació va desgastant i va provocant més desajustos i més desequilibris a la població. Llavors, aviam, jo només puc dir que la situació no millora, més aviat continua una situació complicada i no veig possibilitat de que això millori, no? a curt termini, més de la perspectiva econòmica que hi ha ara encara més.
Madaula també ha demanat de posar especial atenció en la salut mental de la societat, especialment en la del jovent, un dels col·lectius més afectats en aquestes patologies, sobretot després de la pandèmia.
I per acabar els apunts en matèria social, l'Ajuntament de Sabadell ha iniciat una campanya de sensibilització adreçada a les empreses sobre els beneficis de contractar persones en tractament de salut mental. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha defensat aquest programa que es titula Tens la paraula i també la feina de conscienciació que s'està fent amb les empreses.
Intentar que les empreses es conscienciïn de que poden contractar aquestes persones perquè estan preparades per poder exercitar les seves funcions laborals.
L'any 2021, un total de 211 persones en tractament a l'Hospital de Sabadell van ser ateses en alguns dels programes de promoció econòmica. És un 12% més que l'any anterior. D'aquestes, es van comptabilitzar 74 insercions laborals, un 4% més que el 2020. Pràcticament un quart de vuit, Òmnium Cultural denuncia el Catalan Gate en un acte a Sabadell. Ha començat fa uns minuts a les 7 al casal Pere IV i hi participen Marta Farsavall de la Junta Nacional d'Òmnium, Eva Pous, advocada d'Alerta Solidària, Josep Domingo Ferrer, director de CiberCat, i Elena Jiménez, una de les 65 víctimes de l'espionatge que ha confirmat Citizen Lab. El president d'Òmnium Sabadell, Jordi Carbonell, assegura que l'objectiu és donar una visió completa i assenyalar els responsables polítics d'aquest ciberespionatge.
I suposo que també sortirà el tema de tota la maniobra que ha fet l'Estat espanyol per tapar l'escàndol mitjançant doncs, el posar en primer terme que el Sánchez i la ministra estaven també espiats per tal de donar-hi un tomb i de deixar-ho com a víctima d'ells quan generalment són els responsables.
L'entitat cultural està convençuda que el cas s'ha de portar als tribunals perquè es jutgi l'empresa Pegasus i les autoritats que van permetre l'espionatge. El debat està moderat per la periodista Aitana Montaner i Òmnium ja l'ha dut a terme en altres municipis de Catalunya.
Avui també és notícia...
L'Ajuntament de Sabadell assegura que està fent els tràmits necessaris per poder desallotjar els horts urbans de Can Llong, on divendres es va originar un petit incendi. D'aquesta manera, el consistori contesta a l'Entesa, qui acusava el govern de Marta Ferrés de la seva inacció davant les disputes que hi ha hagut en aquests terrenys. Mar Molina, regidora d'Urbanisme, es defensa dient que aquests horts fa anys que existeixen.
Jo crec que és important recordar que els horts estan allà i en aquesta situació des de fa dècades. No és una cosa d'aquest mandat. Per això ens sorprenen molt les declaracions de l'Entesa. No tenen vergonya de fer-nos responsables quan nosaltres hem sigut els que han iniciat tots els procediments, perquè venim d'un mandat que no es va fer absolutament res. No sé si per desconeixement del problema o perquè es va mirar a una altra banda, però està clar que són nosaltres els que estem actuant des del primer moment.
Des de l'Ajuntament s'han iniciat els tràmits per poder desallotjar aquests horts. I precisament l'alcaldessa de Sabadell ha visitat avui les zones afectades per l'incendi de l'aeroport d'aquest dissabte. En una visita on ha estat acompanyada de la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, i de la regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Energètica, Mar Molina. Durant aquesta visita han pogut parlar amb el director de l'escola Aerolink, les instal·lacions dels quals van quedar afectades per aquest foc.
L'entrevista.
La investigadora sabadellenca Natàlia Sánchez ha estat premiada pel programa L'Oréal UNESCO for Women in Science. Sánchez treballa en la recerca del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB i ha estat reconeguda per la seva investigació microbiota i malalties neurodegeneratives. I en parlem amb ella. Bona tarda, Natàlia.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta és allò una mica de calaix, eh? Com has rebut aquest reconeixement per la teva investigació?
Doncs amb molta alegria, em sento molt més segura i crec que m'ajudarà molt amb la meva recerca.
Ara en parlem d'aquesta recerca. De què tractava? Que es titula Microbiota i malalties neurodegeneratives. En què consisteix?
Consisteix en trobar una relació entre els microorganismes que viuen en el nostre intestí i en el desenvolupament de les malalties neurodegeneratives. Això és perquè ja es coneix que hi ha una mena de connexió entre aquestes dues parts del cos. I des de la nostra recerca mirem de buscar les molècules que aquests microorganismes que viuen cada dia amb nosaltres si podrien estar relacionats amb aquestes malalties, si podrien ser una causa o podrien influir.
I ho esteu investigant o ja teniu alguna conclusió?
Estem investigant. Ja hem trobat alguns candidats de proteïnes que expressarien aquestes bacteris que viuen en el nostre intestí i hem comprovat que són capaços d'interferir amb una de les proteïnes que estan relacionades amb la malaltia d'Alzheimer i que farien que aquesta proteïna es plegués malament més ràpid.
Per tant, ja ho teniu més o menys ben encarat.
Sí, ja comencem bé.
Molt bé. De quina manera aquest premi, ho has dit tu, al principi, et pot ajudar a potenciar la teva carrera?
Per una banda, em dona visibilitat. I per altra, em dona recolzament econòmic. El ser un premi em facilita fer millores en el meu laboratori, que d'altra manera, en moltes altres finançacions no podria. I també m'ajuda en el dia a dia a ser capaç de comprar més coses i avançar en la nostra recerca.
Clar, si no m'equivoco, el premi són 15.000 euros que, sí, diguéssim, s'inverteixen en la recerca que ja estàs desenvolupant.
Sí.
No són per tu.
No són per mi. Són, o sigui, és un premi que premia tant la meva carrera fins als 40 anys i que també premia la meva idea i aquest projecte que vull desenvolupar.
Un dels objectius, o l'objectiu, és donar visibilitat al lideratge femení dins de l'àmbit científic. Encara és una assignatura pendent de les ciències, aquesta?
Sí, és una mica complicat. Suposo que té a veure amb, en general amb la visibilitat de la dona i en l'àmbit científic encara ho estem veient.
I tu creus que aquest premi pot ajudar, per exemple, que hi hagin futures investigadores a motivar-les o potenciar que es seleccionin investigadores a càrrecs de responsabilitat?
Sí, crec que sí. Crec que, per una banda, el fet de veure una notícia en què surtin dones que es vegi que estan contentes fent la seva recerca, anima altres joves a seguir aquest camí. I per altra banda, també ens anima a les mateixes dones que ho hem rebut i a les que tenim al nostre voltant a continuar fent recerca i a esforçar-nos. Mm.
I per acabar, la UAB és un bon lloc per fer recerca científica?
Sí, és un bon lloc. Tens un conjunt de recursos, també tens un campus que està molt ben equipat i tens accés a altres centres per col·laborar. Ja tens accés a Barcelona, tens accés a l'Alba, al Sincrotró, de manera que sí que seria un bon centre.
La Natàlia Sánchez va néixer a Cerdanyola, ara viu a Sabadell, ha estat premiada pel programa L'Oréal UNESCO for Women in Science per aquesta investigació sobre la relació entre la microbiota i les malalties neurodegeneratives. Enhorabona, i quan tinguis uns resultats, doncs pots venir aquí a la ràdio de la teva ciutat a explicar-los.
Moltes gràcies, encantada.
Bona tarda, adéu.
Bona tarda.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
En clau més general, el CIS augura per primera vegada la victòria d'Alberto Núñez Feijóo. En unes generals, els populars guanyarien 3 punts d'intenció de vot en un mes i obtindrien el 30% dels vots, gairebé 2 punts més que el PSOE, que es quedaria amb el 28%, un punt menys que el mes de juny. Per darrere quedarien Podem, Vox i Esquerra. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Àger, segons ha confirmat el delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, en una atenció als mitjans al centre de comandament aquest dimarts al matí. La darrera actualització xifra en 71 les hectàrees cremades. L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha tornat a Espanya després de 4 anys i mig a Suïssa. Gabriel ha comparegut a primera hora del matí davant del Tribunal Suprem acompanyada dels seus advocats. Ha quedat en llibertat, però haurà de tornar a declarar com acusada per un presumpte delicte de desobediència. Tanmateix, l'exdiputada ja ha tornat cap a Suïssa. La direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals condemna l'actitud del diputat de Junts, Francesc Dalmases, amb la subdirectora del FACS. L'ENS s'ha posat a disposició de les persones afectades que, segons han apuntat, no han volgut adoptar cap mesura al respecte. I el restaurant barceloní Disfrutar és el tercer millor restaurant del món. Així ho ha revelat aquest dilluns el rànquing britànic The World's 50 Best Restaurants en una gala a Londres.
Esports.
Gabri García ha estat presentat aquest migdia com a nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
L'escenari triat ha estat la seu de Cerva International, patrocinador principal del club, on el tècnic de Sallent ha dibuixat les línies mestres de la pretemporada.
Sí, el primer entrenament tindrà lloc aquest pròxim dilluns i la idea és que el club disputi fins a 7 amistosos. De moment, només n'hi ha un de confirmat contra l'Hospitalet de Tercera Ref el dissabte 13 d'agost a les 7 de la tarda a l'estadi Josep Molins. Aquesta planificació express ha fet referència al tècnic de Sallent.
Són 5 setmanes, 4 setmanes de pretemporada més la setmana de competició, diguéssim, serien aquestes 5 setmanes que tenim per endavant. Que just sobretot quan comences un projecte amb entrenador nou, plantilla nova, Sí que ho és, però bueno, al final crec que quan vam acceptar aquest repte també una de, de les coses que hi havia dintre d'aquest repte era el temps, no? El curt temps que teníem per construir, però que estem convençuts que serà suficient.
Com va avançar Ràdio Sabadell, Gabri estarà acompanyat per David Ramos com a preparador físic i Jordi Comelles com a entrenador de porters.
El club a tot això presentarà dijous a 2:15 a la nova Creu Alta les equipacions d'aquesta temporada i pel que fa al mercat, avui ha estat un dia intens d'entrades i sortides al centre d'esports.
Sí, al matí s'ha tancat l'arribada de Moha Keita, aquest extrem senegalès de 22 anys que aquesta darrera temporada ha fet 7 gols sota les ordres de Gabri precisament al Lleida Esportiu. Els pròxims, també de la terra ferma, podrien ser el porter Víctor Vidal, que va acabar l'any a la Societat Deportiva Logroñés, i el migcampista equatoguineà Joanet López. El director esportiu Gerard Escoda ha reconegut que la cessió de Max Svensson de l'Espanyol està en stand-by i confia a retenir 5 o 6 jugadors de la plantilla del curs passat, posant el focus en el capital Eixcoc.
Jugadors com l'Aleix, com a Boniquet, com a Òscar Rubio, com jugadors que porten aquí temps, és per alguna cosa, no? I és veritat que el context ha canviat, que li hem de donar una altra forma a l'equip, i en el cas particular que tu em dius de l'Aleix, l'Aleix és un jugador que té prestigi, que s'ha guanyat un prestigi aquí, que evidentment sabem que ens costa que té propostes d'altres equips de superior categoria, però que té aquell rerefons, no?, de dir, ostres, que el Sabadell m'ha tractat tan bé, estic tan bé, i estem intentant, doncs, bueno, dins de lo possible i dins del pressupost, pues, que es pugui quedar.
Per últim, també s'ha fet oficial aquesta tarda que Aaron Rey, qui també acabava contracte el 30 de juny, no seguirà al centre d'esports després de 3 temporades. El seu futur, segons ha avançat Mundo Deportivo, passa pel Nàstic de Tarragona, també al grup 2 de la primera ref.
I en waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ha confirmat els moviments que es faran a les plantilles de tots dos sèniors. Al femení, el més destacat és el retorn de Bea Ortiz i Paula Leiton del Terrassa i l'arribada de la jove perla del Rubí, Elena Ruiz.
Totes tres substitueixen les estrangeres Maggie Stephens, Marche Keuning i Brigitte Games, mentre que únicament seguirà la neerlandesa Sabrina van der Sloot, si bé es perdrà les primeres setmanes de competició. El director esportiu del club, Xavi Balaguer, explica l'aposta per recuperar el bloc de la selecció espanyola.
Ens ha deixat palès, doncs, que la substitució d'aquestes jugadores nacionals per jugadores estrangeres, si bé són grans jugadores, doncs també a vegades dificulta la continuïtat del projecte, perquè són jugadores, doncs, que estan aquí, però al final el seu futur a mig plaç, doncs, no és de tanta estabilitat com si tenim un bloc, doncs, de jugadores nacionals.
D'altra banda, al masculí es produeix únicament la sortida del capità Lalo López Escribano, que serà coberta amb la tornada de Javi Bustos, i també pujarà el porter juvenil Xavi Tecles. Amb el bloc continuista de jugadors que van aixecar fa uns mesos l'Eurocup a Can Llong, Balaguer creu que ara han de classificar-se per disputar la fase de grups de la Champions.
Pensem que si estem al nostre nivell podem fer un recorregut llarg i arribar a participar a la lligueta de la preliminar, doncs, dels dos grups de 8 equips, que això és una lliga, doncs, on hi ha el top 15, top 16 europeu. I penso que l'evolució de l'equip, doncs, amb el manteniment d'aquests mateixos jugadors, doncs, amb un any més d'experiència i de conjunció, ens ha de donar aquest plus per poder afrontar aquesta competició amb garanties.
Recordem que aquesta temporada l'Astralpool masculí també tindrà el premi de jugar a la Supercopa d'Europa contra el Prorreco italià, guanyador de l'última edició de la Champions.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per arribar a 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada al nostre portal web, a radiosabadell.fm, i que també ho actualitzem a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i també a Instagram. I tornem amb més notícies demà als butlletins a partir de les 10 del matí. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.